Falten dos minuts per dos quarts d'onze. Moment de rebre el cau amic Francesc Codonyers i Rosa Maria Marquès. Què tal esteu?
Oh, molt bé.
Molt bé.
Sí? Per dir alguna cosa.
Home, com que per dir alguna cosa?
Home, si t'explico, llavors la mitja hora la passo explicant coses.
Doncs escolta, ens sobren dos minuts per la mitja hora. Si vols explicar les teves coses, jo et deixo...
No, anem fent.
Deixo espai. Hem estat ara, durant la pausa, parlant d'unes quantes coses, però avui volem parlar d'abelles i vespes.
Uh-huh.
Entenc que abelles i vespes per tenir-les de mascota no.
No, però volem parlar de la
mascota segur que no és la paraula correcta,
no.
Però jo sé que tendeixo a equivocar-me amb aquestes coses. Com li hem de dir? Animals domèstics, oi?
Ah, exacte, animals domèstics. De totes maneres, el que avui volem parlar és una cosa molt important que està passant, que ja ha sigut una plaga que ja tenim introduïda. Va començar per Galícia, això, però ja la tenim introduïda aquí a Catalunya, ja hi és, de fet. I avui estarem de convidat, tenim el Gustavo Pou, que és gerent de la franquícia Serpa de Catalunya.
El tenim a...
al telèfon, Gustavo.
Gustavo, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia. I també tenim...
A veure...
A l'Iñigo.
Com ho diem, què?
Aquí veu problema, no riguis.
Jorge, perquè... has dit?
Iñigo, pues mira, ho diré ell mateix.
Presenta't. Iñigo Jorge, sí.
Val.
Bon dia.
Perquè el cognom és irlandès i és una miqueta complicat.
Sí, el francès se l'ha trobat per llegir i per molt que li hagin dit no s'ha vist en cor.
No
s'ha vist en cor. Que per què l'hem convidat a l'Iñigo?
L'Iñigo ens explicarà una miqueta el tema de les abelles que han sofert aquesta plaga de la vespa asiàtica. I, de fet, és un problema molt greu perquè, per culpa d'aquestes vespes, les abelles que tenien ells, pues, de fet, ja no les tenen.
Sí.
Llavors explicarem una miqueta també tot això.
Comencem primer parlant d'aquesta vespa amb el Gustavo, que és algú que en sap una mica d'aquesta vespa. Creiem que aquí ja n'hem tingut a Sant Cugat, ja
n'hem
tingut a Vall d'Oreix, concretament n'hem vist en zona urbana. Com és aquesta vespa, Gustavo?
Bueno, aquesta vespa és, diguem, una vespa que no estem habituats a veure-la, perquè és, a diferència de les que tenim autòctones, és una mica més gran. Podríem dir que de color fosc, normalment quan tenim la visió d'una vespa sempre busquem el groc i el negre, no? En aquest cas estaríem parlant d'una vespa d'un tamany bastant considerable, o sigui, semblada a la Crabro, que seria la nostra, la bona, entre cometes, i estaríem parlant d'uns 8 mil·límetres, centímetres, una cosa bastant gran, i de color fosc, diguem, més bé negre, amb el que seria la part del darrere en taronja, en dos taques taronja, llavors les pates serien taronges també, i porta com una màscara, també taronja. És una vespa, diguem que no és agressiva quan no t'apropes al niu, o sigui, quan està funcionant, ella va directe al que és el menjar, tant les abelles com qualsevol altre polinizador. No?
Gustavo, però dèiem que és un problema greu a nivell d'espècie invasora.
Sí.
Concretament, què és el que més ens ha de preocupar?
Bueno, n'hi ha diverses coses. Una seria, diguem, el que és la salut pública. Diguem que quan aquesta plaga es fa molt, molt visible, vol dir que se'ns va de les mans, no? Que és el que va passar una mica, si mirem a l'històric, cap al que seria Galícia, Cantàbria, Astúries, País Basc, evidentment també el que seria el nord nostre, no? Nord-nord-est, diguem, de Catalunya, que és quan va vindre per part de Bordeus, el 2012, i llavors aquí el que tenim és una cosa. En un principi no molesta, perquè únicament molesta, diguem, entre cometes, els apicultors, no? Però a la població civil, a la gent, al dia a dia, no molesta tant, perquè la gent confon el que són els nius amb boles gegants en nius d'ocells, no? O sigui, quan veuen a les copes d'arbres a 60 metres d'alçada aquests nius, doncs la gent els confon amb el que serien ocells, no? El problema ve quan la plaga comença a fer una extensió molt gran, són territorials, i comença a baixar. Comença a baixar, doncs, a 30 metres, 15 metres, i ja podríem parlar d'arran de terra, no? O sigui, vull dir, els nius que la població pot veure són els primaris, que són quan inicia de cara al que és la primavera, que són com unes boles, quan són ja adults, estaríem parlant com una bola de balonmano. Comença sent una bola, un punyo, i comença, o sigui, quan se fa ja gran, seria com una bola de balonmano. Llavors, d'aquesta bola surt la reina i fa un altre niu, que és aquest més visible, que és aquest que veu vist a Valdoreig, que és el secundari. El secundari ja podem estar parlant fins i tot d'un metre per 70 centímetres. Estem parlant de boles molt grans. El que passa que, com estan molt altes, no dona la impressió de que siguin tan grans. Llavors, a partir d'aquí, surt un altre niu, perquè aquesta reina va fecundant nius, no? Diguem, que seria el terciari. Això és un nom que han tret els galecs, no? I llavors aquest ja seria més complicat perquè és de cara a l'otoño, que és quan fa el niu únicament, exclusivament, del que són reines. I llavors és per preparar la primavera següent. Llavors, en aquest moment, això ja seria com una pilota de futbol. ¿Vale? Un seria en forma, és molt gran i en forma de pera, i l'altre ja seria molt rodonet, que seria com unes dimensions de pilota de futbol. No?
Per dir-ho d'alguna manera, el moment potser per actuar en aquests casos, l'ideal és a la tardor, no?
A veure...
Perquè ara el que passa, sí, el que ens hem trobat potser aquí, també s'ha comentat, que és que quan els arbres comencen a perdre fulles, és quan es comencen
més
a veure, clar, perquè abans, sí, si estan tan amunt, costen de veure.
Correcte. El tema és que en un principi, jo per exemple sóc gerent de l'empresa Serpa Catalunya, que el que estic oferint al que és els ajuntaments, que hem començat aquest any aquí a Catalunya a donar força empenta, i de moment tinc 4 ajuntaments que han agafat el cervell, és tindre la prevenció de cara a la primavera. Per què la primavera? Perquè si fem la prevenció de cara a la primavera, que fem un estudi de la zona, i llavors el que fem és posar-nos d'acord amb els apicultors, que són els primers interessats que això funcioni, llavors el que fem és les trampes de cara a les reines. D'aquesta manera el que aconseguim és baixar la quantitat de nius primaris, amb la qual es trenca, diguem, la cadena de secundaris i terciaris, no? Llavors, és molt important aquesta prevenció, és molt important fer que els ajuntaments es donin compte de que tenim que fer això perquè és la forma d'abaratir també el cervell, perquè sabem tots que el cervell és car, quan tens que exterminar, i sobretot després la forma d'exterminar, no? Perquè n'hi ha que exterminen en químics. Nosaltres ho fem per combustió interna, llavors és molt ecològic perquè no emitim cap residu de cara, perquè moltes vegades aquests nius van als marges dels rius, per exemple. Llavors això baixaria la contaminació de cara a l'aigua, no? Llavors és molt important fer això, no? Estic a treballar a primavera. El primer que estic a fer és controlar les reines. Després, ja de cara a l'estiu, el que es fa és també controlar el que seria tot el que són obreres, que és la gran quantitat d'explosió, que llavors es menja molt pol·linitzadors i fins i tot petits roedors, o sigui, altres insectes i petits mamífers, no? I llavors, acabat, evidentment, nosaltres el que fem és intervindre tots els nius que es veuen, ja sigui a ple estiu, no n'hi ha problema, es poden veure i llavors es liquiden, però llavors n'hi ha una gran quantitat de nius que estan molt alts, que fins que no cau la fulla, pues no es poden detectar.
Perquè,
i sí que és important, Gustavo, llavors treballar això. Digues.
Gustavo, deies,
Francesc. Sí, no, anava a dir, perquè a nivell, diguem-ne, nosaltres d'habitants d'aquí de Sant Cugat, per exemple, si veiem algun niu d'aquests amb algun arbre,
sí,
podem fer alguna cosa, o només l'únic que podem fer és trucar a l'administració, en aquest cas seria l'Ajuntament, entenc, i que ells es posarien en contacte amb qualsevol de vosaltres.
Correcte.
Sí.
Jo el que recomano sempre és no intervindre, no tocar. O sigui, per exemple, els nius primaris pots trobar-te 20 avispes, no? Però són molt agressives, o sigui, quan estan al seu cau, defensen molt bé el seu cau. El problema que té aquesta avispa és el tema del verí és molt més potent, vale? I per una altra part, nosaltres no estem acostumats a aquest verí, no? De fet, el que tenim que fer és trucar a plagues, o sigui, gent especialitzada. Per què? Perquè d'aquesta manera no tindràs ningú risc. El problema és que quan comencen a picar, no es moren. I et piquen moltes vegades. Si en una d'aquestes picades t'agafa una vena, va directe. Llavors, és molt important tindre aquesta cultura de dir, escolta, truco a l'Ajuntament, aviso de que n'hi ha un niu primari, que vinguin a intervindre. Això és molt important.
Rosa Maria, deies.
Sí, ara, Barans, hi ha uns nius, dos a Valdoreix, i sí. Des de l'Ajuntament ens diuen sí. de que no el poden tocar perquè estan buits. Això, estan allà.
Vale.
Ara, Barans...
Jo et comento, a Catalunya encara no tenim aquest, diguem, aquest derivat dels anys de veure com funcionen, no? Però a Galícia, Astúries, Cantàbria, sí que estan atacant en aquests moments, fins i tot ara mateix, avui mateix, estan atacant nius que se suposava que estaven buits i encara n'hi ha obreres i encara n'hi ha alguna reina. Vol dir... que d'això no, encara estem descobrint. O sigui, vull dir que, en certa manera, nosaltres sempre recomanem exterminar tots els nius per una cosa. Primer, perquè pot n'hi haver alguna reina, i segon, perquè fem neteja. O sigui, el problema és que quan deixem nius en suspensió a l'aire, el que fem és que la població arribi un moment que es confongui, que digui, aquest niu és de l'any passat, bueno, llavors no truquen a l'Ajuntament. Llavors, una forma de netejar és anar traient tot perquè d'aquesta manera detectem molt ràpidament si aquest niu és o no és. És important, això.
Perquè hi ha una cosa, les avespes poden tornar al mateix niu?
O un no, cop el ja no mateix tornen. Niu no tornaran.
Però igualment...
O sigui, una vegada el niu ja trenca el cicle, el que passa és que es pensaven que el niu de cara, pues, estem a març, de cara a març no n'hi havia ningú, i a dia d'avui encara estem fent intervencions que quan cau el niu, i l'estem cremant, no? Llavors, quan cau, encara veiem pupes, encara veiem obreres i encara veiem alguna reina. O sigui, vull dir que, en certa manera, es pensava que invernaven i el que fan és estar allà, diguem, en repòs, i llavors, quan fa un dia bo, de temperatura, surten a caçar. Vale? O sigui, no és únicament que les reines hivernin, sinó que de vegades n'hi ha una sèrie d'obreres als nius que no han sigut abandonats i que encara estan cuidant alguna reina. Llavors, com compromís, el que sí que es demana és que tots aquests nius que tenim penjats es tindria que treure, aunque estiguin buits, perquè és una forma de, visualment, de que la gent estigui més a l'aguai. De l'altra manera, el que passa és que la gent s'acostuma a veure aquests nius i llavors, bueno, si va molt ràpides, i llavors si un bon dia apareix un nou, no t'adones compte, o sigui, de repent veus el niu i dius, em sembla que és de l'any passat aquest, està abandonat, i bueno,
Gustavo,
et fixes i veus el moviment. Digues.
Moltes gràcies per aquesta lliçó sobre vespes asiàtiques. Moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bé.
I segurament parlarem en una altra ocasió, que nosaltres ara continuarem aquesta secció, que vagi bé.
Vinga, un saludo.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs ara és moment de donar-li també la paraula a l'altre convidat que tenim aquí, a l'Íñigo, que em deies que volies
no,
comentar.
No, li volia fer una pregunta.
Ah.
A veure si podia fer-li una pregunta.
Estàs
si teníem...
encara?
No, bàsicament, no passa
farem,
res.
Li farem després.
No, bàsicament saber si tenien experiència d'alguna picada ja o no, perquè tothom en parla, però jo no conec a ningú o no tinc el coneixement de si algú ja ha tingut alguna picada de vespa asiàtica, quina és la reacció i una mica quina és com hem d'actuar, no? Quin és el protocol d'actuació en cas d'una picada o diverses picades d'aquesta vespa.
Fa temps van haver-hi dos casos de Galícia de picades i van haver de ser ingressats perquè és el que et comentava Gustavo. No estem acostumats a aquest tipus de verí. Uh-huh. I la cosa pot ser... Exactament no sé com funcionaria, però sí que jo aconsellaria que qualsevol que li piquin se'n vagi directament a urgències. No esperi.
Clar,
no.
faci aquelles ràpid. Coses del fang amb aigua que fem amb les abelles, ni aquestes cosetes, perquè és un tipus de verí que nosaltres no hi som. No hi estem gens acostumats, llavors pot ser molt perillós. Que és el que deia, ara buscava.
Això ara tenim el seu cosí, que fa qüestió d'uns mesos amb una picada.
Era picada i va ser molt greu.
El que passa que no sabem si era d'abella avispa o de què era.
Bueno, tampoc sabem si era al·lèrgic o no. Clar, això és un tema afegit. Però
no jugues.
Però nosaltres en el nostre dia a dia, no? quan comença, doncs estem...
A vosaltres.
Vull dir, estan allà formant part de finca perquè els agrada molt la fruita, no? Que ja ho ha dit, i els agrada molt el raïm, que és el nostre cas, que és el nostre problema, que s'ha menjat gran part de la collita. Entre la vespa, si la vespa comú ja era un problema, la velutina, la vespa asiàtica, s'ha afegit en aquest problema perquè ingereix quantitats molt més elevades. A més, les tens allà al dia a dia i no saps ben bé com actuar, no? Nosaltres fem una cosa, quan collim el raïm, deixem moltes vegades després d'un dia de collita, deixem el raïm reposar durant la nit per baixar la temperatura, per entrar-lo el matí següent dins el celler. Quan tu vas agafar aquelles caixes, estan plenes de vespa asiàtica, que pel que tinc entès i pel que m'han dit els agents rurals i el que he llegit i el que deia també el Gustavo és que són molt, vull dir, que són molt més tranquil·les com a individus, vull dir que no són gens agressives a no ser que t'acostis al niu, i la sensació és aquesta, perquè jo les he tingut, vull dir, allò que m'han tocat la mà, que tal, i no hi ha cap problema, però bueno, sempre pots pensar que algun dia alguna, no?, es molesti.
Perquè precisament més enllà d'aquesta interacció amb la vinya, perquè vens de Can Calopa de dalt, sí, és una correcte. De les vinyes que queden a Collserola. Més enllà d'aquesta interacció amb la vinya, també vosaltres teníeu abelles.
Nosaltres, sí, l'any passat va entrar en concurs a través del Consorci del Parc de Collserola, van posar en concurs una... que poguessin posar nius d'apicultura a la masia Can Calopa de dalt, van concursar, va sortir el concurs, i els van instal·lar a darrere la masia, vull dir, nosaltres tenim un petit espai a la vinya, i al darrere van instal·lar doncs una trentena de ruscos. I això va ser l'abril passat, i a finals d'aquest estiu les van haver d'agafar i emportar-se-les, perquè s'havien donat compte que l'abella havia deixat de sortir a la cerca de pol·len, de plantes mel·líferes i de més, per por a la velutina. No és que les ataquessin directament, sinó que simplement l'abella no sortia i el que feien era consumir el seu propi mel, pròpolis, tot el seu menjar.
El que anava a preguntar ara, no és que realment ataquin directament a les abelles, però sí que les espanten fins que les anul·len. Llavors, clar,
correcte.
S'han d'autoalimentar de les reserves que tenen.
Correcte. L'experiència que nosaltres tenim no és d'un atac directe, perquè pel que ells ens van dir, els apicultors, és que no havien sofert baixes, sinó que estaven consumint el seu propi aliment, que és vull dir, que al final acaba sent la mel, que és la intenció de...
Però arribaria un moment que es moririen.
Imagino que reduiria el nombre de vespes dins del rus, d'abelles dins del rus, clar. Sí, sí.
Perquè realment elles podrien arribar a atacar les vespes, a les abelles podrien arribar-les a atacar o...
Jo pel que tinc entès són, vull dir, són una mica com la vespa, no? Són no sé si dir omnívor o carnívores, no? Vull dir que mengen fruita madura, sé que els atrau molt la fruita madura, però que també mengen altres insectes. I jo tenia entès que també menjaven abella. L'únic que això moltes vegades s'ha posat en dubte, i us ve que he tingut contacte directe amb agents rurals del parc de Collserola, i ells m'han dit que no era tan important l'atac directe a les abelles com si la competència en el territori i la por de l'abella a sortir del rusc perquè les eliminin. No? També sabem que, com deia el Gustavo, que la vespa reina fa la hibernació, després la hibernació sí que s'alimenta del pol·len de les diferents flors. I, bueno, també sabem que nosaltres sempre posem trampes, trampa clàssica amb ampolla pintada de color groc, amb una mica d'aigua i suc, no? Amb tres forats a una ampolla de litre i mig d'aigua, i allà entren les vespes, no? És una trampa comuna de tota la vida.
Explica aquesta trampa bé, que igual a més d'un li farà servei.
És la trampa pagès, és tenir una ampolla d'aigua buida, una ampolla de plàstic buida, la pintes de groc, perquè és un color que atrau molt, i fas tres forats en el contorn, no? En la part alta de l'ampolla, i fas tres forats i després l'omples de suc o aigua i suc, en el nostre cas, per no gastar tant en suc, no? Dilueixes aigua amb suc i acaben entrant allà, i que un cop cauen es queden a l'aigua i queden allà. Jo, pel que tinc entès, per
la... És com allò que passa a les terrasses de l'estiu amb les abelles, no?
Sí,
que,
tal
que,
qual.
Que cauen dintre la Coca-Cola. No?
Tal qual, sí. És el mateix.
Sí, sí, clar, és el mateix. Podries posar Coca-Cola, també, quasi bé.
I, de fet, a nosaltres ens han dit que, en quant a la vespa asiàtica, si poséssim fruita ben madura, com un parany, una mica allunyat de la finca, segurament deixarien de venir al nostre raïm perquè anirien a la fruita madura, no? Ens deien inclús préssec madur, préssec que han estat igual de putrefacció o alguna cosa així que canti molt, que és el nostre problema. Si posem això, llavors tindrem no només la vespa, sinó que la vespa, el senglar, a tota la fauna autòctona Collserola menjant de la finca. Exacte. I també és un problema. Però bueno, hi ha trampes. I pel que jo tinc entès és que la vespa reina, que és la primera que surt de la velutina, el seu agulló està, vull dir, no, és una vespa que no pica, pràcticament, perquè està molt donada a la fecundació, a la procreació, i per tant no pica. I que sí que és interessant posar trampes pròpies, nosaltres com a finca, no dic un particular a casa seva, per intentar atrapar el major número possible, o alguna, si es pot, de la reina de les vespes. Que a part es veu... Bueno, nosaltres l'experiència també que tenim de les vespes és que ruscos no en tenim molt a prop, perquè amb els agents rurals van col·locar una trampa i els hi anaven posant un petit dispositiu de color, un dispositiu més que res, era un tret diferenciatiu per tenir-les controlades, per saber si sempre venien les mateixes o eren diferents les que anaven venint a menjar. Què volia dir? Que si eren diferents i sempre eren diferents les que venien a menjar, era significatiu que teníem un niu a prop. En canvi, si sempre eren les mateixes, volia dir que eren exploradores, vespes exploradores, i que el rusc segurament estava entre uns 3 i 5 quilòmetres de distància de la finca. Per tant, també era una tranquil·litat per part nostra, perquè sempre les que venien eren les que havien col·locat amb els colors aquests, que els hi posaven com una petita banda adhesiva, no? Les capturaven i els hi posaven una banda adhesiva a dalt, al llom, diguem, de la vespa, i sempre eren les mateixes les que venien. Per tant, era senyal de que no hi havia un rusc a prop, que això era important, perquè durant l'època de barema vam tenir, vull dir, molta quantitat de vespa asiàtica. Per primer cop, la vam començar a veure a la finca al juny, veient una, dues, i al setembre igual teníem, no sé, moltes, moltes.
I què es pot fer?
Bueno, lo que,
uf, quin silenci.
Lo que Gustavo, suspirar, lo, suspirar. Lo que Gustavo silenci. Deia, la...
Pues clar, evidentment,
si persones enteses que tenen que fer.
Si els nius són al mig de Collserola, poca cosa hi pots...
Bueno, però passegem molt per Collserola tots plegats. En el moment en què veiem un, pues intentar mirar on és, i un cop arribes a Sant Cugat, on sigui, a trucar a l'administració, o l'endemà. Clar, no és una cosa que es faci ara per ara, no. Ja. Sinó bueno, que si tu arribes i truques a l'Ajuntament i dius, mira, a tal lloc, al carrer al camí de Sant Madí, o al camí de Can Bor, on sigui, m'he trobat això, pues és qüestió de fer-ho. De fet, no fa gaire ens hem trobat nosaltres un rusc de vespa asiàtica a prop de la riera de Valldoreix, riera de Valldoreix. I, clar,
bueno, ara
estava uns, no sé calcular-ho massa bé, però uns 30 metres d'alçada ben bé hi eren. No, jo no pujaré a l'arbre a fer res, lògicament.
En general, en general, no només per la vespa asiàtica. Però,
exacte,
no.
Bueno, alguna cosa he fet també amb alguna...
Però ara mateix?
No es pot.
No. Llavors, clar, lògicament el que he fet és pues, trucar a l'Ajuntament i informar d'aquest rusc, i ells qui envien les persones enteses, lògicament.
Però tenen que ser entesos, és a dir, no solament els que maten les plagues quan tu truques que tens una plaga, perquè has de anar molt de cuidado.
Estem en un moment que encara és bastant nou i no...
Això és com quan
ara Gustavo.
Quan va començar a vindre... Sí.
És igual, perquè jo pel que tinc entès, a part, inicialment era una campanya d'erradicació de la vespa asiàtica, i ara és una campanya de minimització de danys.
També és veritat que segurament, almenys la vespa asiàtica, probablement sigui més senzilla de trobar que el mosquit tigre, no? El mosquit tigre és menys... No té nius, almenys, o no té un rusc En aquest sentit es pot ser una mica més optimista, almenys.
Sí, bueno, també en municipis humits i amb la quantitat d'aigua, piscines i de més, com Sant Cugat, que el mosquit tigre era com... Però bueno,
és el paradís.
És el paradís. Sí. Per la vespa potser no és tan el paradís, tampoc, també ho desconeixem, la veritat, i potser tampoc som una zona tan agrícola ni tan potencialment productiva a nivell, no sé si, de fruita i de més, com perquè hi hagi una expansió, com hi ha Galícia, Astúries i altres zones del nord d'Espanya. Però de localitzar no sé si és tan fàcil, perquè la vespa la veus clarament, però clar, aquesta dificultat de que... Vol dir que has de passejar mirant cap a dalt, no? Cap al cel? Vull dir, amb ruscos tan alts? Com sí. Localitzes un rusc?
Estàvem dient que els ruscs primaris podrien estar a 50 metres d'alçada.
Clar.
Clar, això no puges amb una escaleta.
No, no, però és que ni ho veus.
A més, ni es veu.
Ni es veu.
Exacte.
Mm-hmm. I si algú la té a dintre de la finca, jo, no sé, vaig llegir notícies l'altre dia, en el qual, si està dintre d'una finca, es té que fer el propietari. Jo això no ho trobo just. Si és una plaga, jo crec que l'administració té que moure's, perquè, clar, a la millor està el niu aquí, però el problema el dona, pues, a la millor que
us arriba
a vosaltres o en sigui.
El problema és de tothom, estigui dintre sí. d'una finca privada o estigui dintre
no
d'una pública, llavors.
No, perquè ara t'escolli un altre arbre.
Hauria de ser cosa d'administració, perquè el problema és una plaga de tots.
Clar.
No és que aquella persona l'hagi provocat ni l'hagi fet res per tenir-lo allà. O sigui,
sinó que l'altre s'ha anat allà.
No. És una miqueta treure les castanyes del foc.
Jo vaig trobar una mica fort. No sé si la notícia era certa. Quan es comença amb una història així de plagues, mai saps si tot és cert. Però jo crec que hi ha uns especialistes i es té que donar pas als especialistes. Mm-hmm.
I aprofitem que ens queden encara 3 minuts, però ja que ha vingut l'Íñigo, per parlar d'aquesta... de Can Calopa, no?, una mica, ni que sigui, perquè ens puguis explicar molt ràpidament què és el que es fa allà, on al mig de Collserola, doncs és, escolta, és una bona notícia també saber que hi ha activitat agrícola.
Sí, nosaltres som un dels diferents projectes que hi ha a Collserola i que s'han anat recuperant a Collserola. Nosaltres estem oficialment al municipi de Barcelona, és una masia que es diu Can Calopa de Dalt, una masia del segle XVI, propietat de l'Ajuntament de Barcelona. Jo vinc com a representació de la cooperativa L'Olivera, és una cooperativa d'inserció social. Nosaltres treballem amb persones amb diversitat, no? Sobretot diversitat intel·lectual, i allà tenim una residència on viuen i treballen diferents nois i noies de diferents edats, focalitzats en un aprenentatge laboral cap a la vinya i cap al cultiu de l'olivera, també, perquè també gestionem oliveres i produïm doncs, vi i oli d'oliva. Mm-hmm. I en aquesta finca nosaltres tenim la sort, en quant a la vespa, que estem dins el Parc Natural de Collserola, vull dir que els agents rurals ens atenen quan ho necessitem, però bueno, hi ha més iniciatives, sabem que és un problema que s'ha expandit més, i bueno, formem part d'aquests petits projectes que estan intentant, juntament amb diferents administracions, l'Ajuntament de Sant Cugat té un gran paper, el Consorci de Collserola, vull dir, diferents administracions, per recuperar una mica i seguir tenint un mosaic divers a la serralada de Collserola, no només com un parc de passeig i ociós, no?, sinó també com el que havia estat anteriorment, com un parc agrari que abasteixi d'aliments a les seves ciutats.
Hi ha unes quantes iniciatives, aquí també tenim l'Ortiga.
Hi ha l'Ortiga aquí,
a Valldoreix,
la Rural, també a Valldoreix, també... no? Digue, l'Ortiga, sí. La Rural, que fa Horta.
Va dir que també sabem que aquesta setmana que ve ho sabrem amb més detall, però que a Can Vell també s'hi han plantat vinyes, per tant... A veure si a poc a poc es va recuperant. Ens ha dit també des de Collserola alguna vegada que Collserola no seria el millor lloc del món per l'activitat agrària, això és veritat.
No, segurament no, perquè tot i estar en el centre neuràlgic i urbanístic i de més massa poblacional, a nivell agrari hi ha moltes dificultats.
Terreny complicat, poca aigua...
Correcte.
No? Aquestes correcte. Són les coses
sí, que... Sí, pocs recursos, pocs serveis, no? Vull dir, estem envoltat de ciutats amb serveis, turisme, amb molta indústria, però en cap cas focalitzades en el sector primari, no? Amb l'agricultura.
En tot cas, abans d'acabar, només ràpidament, es pot comprar això que produïu, a on?
Sí, per exemple, aquí a Sant Cugat, a Vins Noé, es pot trobar.
Perfecte, doncs sí. Farem una visita. També vins, no? I col·laboradors del programa, l'Oleguer Martí ve fer una vegada al mes una secció de vins, per tant,
doncs
tots plegats aquí fem una mica de sinergies. Escolteu, moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies.
Per avui parlar d'aquesta plaga. Francesc, Rosa Mari, com sempre, encantat de tenir-vos aquí una setmana més. I Íñigo, moltes gràcies per venir.
Gràcies. Avui. Gràcies al Cau Amic, també, per tenir l'oportunitat.
Gràcies a tu per vindre.
Nosaltres marxem. Demà tornarem, com sempre, com cada dimecres, a les 10 del matí. Marxem amb Bocaracà i Samba d'Omar, en aquest programa que hem fet, que us parla Albert Prat i l'Àlex Vázquez i la Jessica Sotodosos, al control tècnic. Fins demà. Que sobe até o céu chegar.